Salutacions. El govern ha aprovat aquest dimarts una inversió de 9,2 milions d'euros per a actuacions de modernització i millora de les instal·lacions del Centre del Rendiment de Sant Cugat del Vallès. Una part dels treballs anirà orientada a reduir almenys un 30% el consum d'energia a l'equipament. Així, es milloraran les instal·lacions de climatització i els sistemes d'aïllament dels edificis central i residencial, així com dels pavellons esportius. També s'instal·laran plaques fotovoltaiques a les cobertes dels edificis central i residencial. D'altra banda, rehabilitaran les façanes de la residència d'esportistes i es repararan els forjats de l'edifici de la piscina de 25 metres. La màquina del temps ha fet parada a la plaça de la Vila de Sant Cugat. Es tracta d'un autobús itinerant de MAPFRE per conscienciar sobre els efectes del nostre estil de vida en la salut. A través d'un recorregut que comença amb un qüestionari de 21 preguntes de 5 àrees diferents, nutrició, consum de substàncies, activitat física, descans i connexió social, es genera un informe per veure, d'un cop d'ull, les àrees de millora en el dia a dia. L'experiència, totalment anònima, inclou una visita mèdica per mesurar el colesterol, la tensió arterial i el pes. I Sant Cugat acollirà GincaMath, una gincana matemàtica per fomentar l'aprenentatge de les matemàtiques d'una forma lúdica i en equip. Així, coincidint amb el Dia de les Ciutats Educadores, la plaça de l'1 d'octubre i els voltants del monestir es convertiran el dissabte 30 de novembre al matí en l'escenari d'aquesta iniciativa que vol aplegar un miler d'infants de primer a sisè de primària. Es tracta d'una activitat gratuïta per a places limitades de 1.000 participants dividits en 200 equips de 4 jugadors. L'activitat organitzada per l'Ajuntament de Sant Cugat compta amb la col·laboració d'Innovamat i Abacus. A més, Cugat Mèdia participarà a la iniciativa amb l'emissió en directe del programa L'Hora dels Joves. I torna la Festa del Cinema, també a Sant Cugat. El Cinema Sant Cugat i els Cines i el Mopremium Sant Cugat s'han adherit un any més a aquesta iniciativa que permet comprar entrades de cinema a partir de 3,50 €. En el cas dels Cines Yelmo, el preu és de 5,50 €. Un cop més, ja no és necessari acreditar-se abans. Es poden comprar les entrades de cinema desitjat per alguna sessió fins al 7 de novembre inclòs. La iniciativa es desenvolupa de manera simultània a 337 cinemes de tot l'estat espanyol. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts a la Maroteca de la Ràdio, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Salutacions de qui us està parlant, el meu nom Jordi Caselles. Ja em coneixeu, ja m'heu escoltat al costat de l'Esteve, que ara tot seguit sentirem en aquesta aventura radiofònica que sempre diem que ens porta la Maroteca de la Ràdio, perquè viatgem cap al passat, allò com si fos una màquina del temps, i recuperem vells talls, vells en ve baixa i vells en ve de Barcelona, que han format part de les zones argianes. L'Esteve és el que ens falta aquí. Esteve, què tal? Com estàs?
Molt bé, Jordi. Doncs un dia més aquí, com sempre, parlant de ràdio, en aquest refugi que és la Maroteca de la Ràdio, on es preserven gravacions de fa molts anys i s'editen, s'equalitzen si fa falta, perquè les gravacions analògiques fetes amb mitjans com cintes de caset de vegades requereixen d'aquest art de restauració. I després, doncs, compartim tota la documentació que tenim amb l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Biblioteca i Hemeroteca General de la UAB. És a dir que, ja ho sabeu, si teniu talls antics de ràdio que tingueu enregistrats en qualsevol suport, doncs podeu contactar amb nosaltres a través d'aquestes vies. Jordi.
Doncs tenim el d'email, hemerotecaradiosantcugat@gmail.com, hemerotecaradiosantcugat, va tot junt, @gmail.com. I també tenim un telèfon, que és el WhatsApp.
El 689-1074-83, 689-1074-83. Si teniu qualsevol gravació i la voleu compartir amb nosaltres, per ridícul que sembli, però qualsevol tall pot ser molt valuós, perquè, com sabeu, si ens escolteu habitualment, hi ha moltes gravacions que són inèdites, que resten en moltes cases particulars, vegades, però que no transcendeixen a no ser que persones com nosaltres les comparteixin amb una entitat com la Universitat Autònoma de Barcelona, que preserva en un lloc únic, en un cloud, totes aquestes gravacions on resten indexades i correctament es poden localitzar i es poden escoltar des de la web Arxiu Sonor de la UAB. A internet ho podeu trobar. Bé, doncs, amb què comencem avui, Jordi? Què et sembla viatjar cap als inicis de RAC1 a l'any 2000? Al maig de l'any 2000, concretament el dia 1 de maig del 2000, va començar les emissions RAC1 i va fer un programa especial en el qual hi apareixien diverses persones, col·laboradors d'aquesta emissora que arrencava llavors des del grup Gudó. I Andreu Buenafuente ja va treure el nas per allà, a veure si tu imagines això.
L'Andreu Buenafuente ja treu el nas per allà, vaja, vaja, ja volia tocar el sector privat.
Bé, jo crec que el van convidar doncs, per fer una mica més sonat, no?, aquest inici d'emissions de RAC1. Doncs anem a escoltar com parlava de diferents horaris que hi hauria a l'antena de RAC1 aquell any 2000.
Ara que toques aquest tema, que diguem pesat ja, però això que el pesadet de la tertúlia. Per què aquest afany de cada vegada començar abans, saps?
Perquè això és com una guerra.
És molt fort, no? Vull dir, fins que una comenci a les 5, l'altra a les 4... Bueno, no.
I al final...
Que abans les 8, els informatius.
Però sí. Canvien els hàbits. Sí, sí. També ens...
Vols dir tant, eh?
Jo crec que sí, ens llevem cada cop
jo
més d'hora.
Jo crec que canvien els menjus.
I canvia el trànsit, també, eh? Perquè cada vegada hi ha més cues i, per tant, doncs s'ha de sortir més d'hora per arribar a l'hora a la feina i estàs més disposat a sentir ràdios.
I la gent, a més, cada vegada viu fora de Barcelona més i cada vegada l'estona que et passes al cotxe és més llarga i comences més d'hora. És a dir, potser per començar a les 8 has de llevar-te a les 6 i
xocar guerra...
tota la cua de la ronda, no?
Ja em sembla que era una guerra entre els grans dels matins de la ràdio, no? Els Olmos, el Gabilondo, vull dir, si un dia el Cuní va començar a les 3, doncs vosaltres a les 2. A la 1, llavors, unim-nos i no dormim mai.
Digue'm a mi tu alguna cosa, també. Digue'm tu ara una cosa, però jo a la guerra no entro, jo a aquesta guerra no entro. No, de totes maneres, sí que és veritat que això és com un... Van caient, eh? Un comença a les 6, diu, que ja està a les 6, jo també, vinga, som-hi. I a les 5, és veritat. Però no, jo guerra no, eh? Jo som molt pacífica.
La Maroteca de la Ràdio.
No sé si t'has fixat, Jordi, que aquí hi havia alguna veu més. Jo identifico el Ramon Pellicer. No sé si n'has escoltat alguna altra de veu que puguis reconèixer.
Que em soni sí, però no et sabria dir quin nom, eh? La de la noia... Em sona molt.
A mi també em sona molt, però no sé dir el nom.
Però no sabem qui és, no sabem qui és. I la veu més greu era la del Ramon?
Ramon Pellicer.
Sí.
Efectivament.
Fixa't, feia gràcia el que explicava ja l'Andreu, que això també ho havia comentat l'Antoni Bassas, no? De dir, bueno, si hem de començar abans, començarem abans, no? Aquesta guerra de a veure qui comença abans, no? El Bassas ho comentava quan als finals al matí de Catalunya Ràdio, que deia, bueno, si hem de començar a les 6, començarem a les 6, no? A l'última etapa ja es començava a les 7. Però bé, i en Basté sí que comença a les 6. Diria, oi que sí?
Sí, correcte.
Passa que no comença ell s'hi posa més tard. Bé, doncs això, interessant ja, eh? Aquesta guerra de matins, no? Igual que es produïa a la nit, no? Aquí entrava, recordem, eh? José María García i el de la Morena, a veure qui entrava abans, no?
Bé, ara anem...
Lluites, allò, guerres, que deien.
Exacte. No? Anem ara, Jordi, a la nostra ciutat. Anem a Terrassa. Ràdio Club 25. Anem a una gravació que precisament podeu trobar a la pàgina web de l'Arxiu Sonor, que és arxiuradio.uab.cat, que no sé si altres vegades us l'hem dit incorrectament, aquesta adreça, arxiuradio.uab.cat. Hi ha una gravació datada del 23 d'octubre de 1989 que aporta Toni Mascaró, molt interessant, i ara t'explico el per què. Perquè hi apareix Roman Armengol. Amb el Roman jo hi he parlat darrerament perquè ell té una emissora online que es diu Music Rocks Radio, i on s'hi passa el meu programa Rock and Classics, des de ja fa un any. Bé, jo no el conec en persona, no ho hem aconseguit, però sí que hem estat en contacte doncs, per diverses vies, però sobretot per WhatsApp, i fixa't tu que vam intentar veure'ns fa poc perquè ens uneix una passió que és la moto. Aleshores, ell, com a terrassenc, coneix perfectament Talamanca i la seva carretera, i més d'una vegada, anant en moto cap allà, doncs m'ha avisat dient «Ei, que estàs pel poble, que així ens veiem i ens coneixem», i no hem coincidit. I l'última vegada que hi vaig pujar jo al poble va ser al revés. El vaig avisar jo, dic «Escolta, que vaig cap allà», i em va contestar que havia tingut precisament un accident de moto i que, per tant, doncs, no es podia moure massa. Doncs bé, anem a escoltar, perquè em fa molta il·lusió que sigui així, el Roman Armengol en aquesta gravació del 23 d'octubre de 1989 a Radio Club 25, fent temps perquè en alguna ocasió puguem entrevistar-lo aquí, a la Maroteca de la Ràdio.
Exactamente las 6:06, sintonizas Radio Club 25, la 95.6. Hemos escuchado un disco histórico y ahora, de nuevo, en primer plano, la más acuciante e interesante actualidad musical. Desde aquí los saludos de Roman Armengol y ya sabes, esta es... Uno de los discos más importantes de este 89, Tears for Fears y su Sowing the Seeds of Love, el álbum The Seeds of Love, ¡qué bueno es!
Bé, Jordi, suposo que aquesta cançó a la que feia referència en Roman la coneixes sobradament, no?
Doncs sí, perquè també tinc el disc original dels Tears for Fears. El títol és Sowing, ara no em sortirà. És plantar.
Sowing the Seeds of Love, correcte.
Sowing, això, the Seeds of Love, plantar les llavors.
Les llavors de l'amor, sí, sí.
Exactament, és una cançó llarguíssima, no? Que a més canvia, té molta variació d'estil, no? Molts instruments, molt complexa, i de fet, doncs, una de les meves preferides d'ells, tot el disc és una meravella, eh? Sí, sí.
Bé, és un disc que ells mateixos deien que té influència dels Beatles, per exemple, no? I és cert, hi ha certa instrumentació, cert arranjament que recorda una mica la música dels Fab Four. Interessant, interessant. Bé, ara, si et sembla, Jordi, anem una mica a parlar de nosaltres, però des d'un punt de vista diferent. El dia 6 de maig del 2022, nosaltres vam visitar Catalunya Ràdio de la mà de Nil Via, que ens va ensenyar totes les instal·lacions de l'emissora nacional de Catalunya, i nosaltres vam fer una gravació que fins ara ha restat inèdita, i com que ara ja estem ultimant tots els talls que us anem a oferir aquesta temporada, doncs vaig recuperar aquesta gravació i em va semblar interessant punxar-la a l'antena. Es tracta de la gravació que vam fer sortint, precisament, de Catalunya Ràdio. Tu i jo anàvem pel carrer i et vaig dir, mira, Jordi, agafem la gravadora i anem a deixar constància de les nostres impressions d'aquesta visita a Catalunya Ràdio. Bé, doncs avui és el dia que hem estat fent la visita amb el Nil Via del suplement a Catalunya Ràdio. Ens ha estat ensenyant totes les instal·lacions de les emissores de la Generalitat i la veritat és que ens ha encantat. Ens ha encantat perquè, clar, aquí hi ha moltes emissores, moltes entre cometes, tampoc n'hi ha 25, però jo crec que hi ha pocs llocs a Barcelona, a part de Cadena Ser, on hi hagin tantes emissores juntes en un mateix edifici. També ens ha agradat, estan comentant ara fora de micròfon, tot l'espai que hi ha. Aquí es nota que és un edifici de fa molts anys, uns estudis que van canviant, però que també n'hi ha alguns que tenen exactament el tamany que tenien, que estan al mateix lloc, l'estudi principal és el mateix, tot i que s'hagi modernitzat, té el mateix espai, els mateixos metres. També és veritat que la tecnologia ha canviat i, per tant, tens taules més petites, però també molts més elements tecnològics que abans no hi havien, com connexions a internet, etc etc. Com ho has vist tot això?
Bé, la meva primera impressió, de fet, ha sigut l'espai, no? Les dimensions que té tota l'edifici en si, no? De fet, l'edifici de Catalunya Ràdio és un edifici de vivendes on les tres primeres plantes són ocupades per Catalunya Ràdio. No sé si també hi ha algun sòtano. És un edifici molt gran, és un edifici amb molts departaments, amb moltes seccions, amb molts estudis. Jo crec que n'hi poden haver-hi com 15 ben bé, potser, amb un control central de tota l'emissora, com si fos televisió, igual, no? De fet, ells controlen també o comparteixen senyals de TV3. Després, mira, precisament ha sigut amb això, amb control central, quan parlant amb la companya d'allà, ens explicava tot el que controlen des d'aquí i dius, bueno, clar, és que aquí controlen moltes coses. És que Catalunya Ràdio no només és una freqüència aquí a Barcelona, és que són delegacions, corresponsals que entren en directe, desconnexions, senyals que comparteixes en TV3, clar, és que hi ha moltes coses, no? I aleshores vas entenent que dius, sí, clar, es necessita espai, no? Però n'hi ha molt, i alguns estudis, com ens ha passat amb l'estudi de la Cati, que ara us explicarem qui és la Cati, doncs ens ha enamorat, directament a l'entrar, hem dit, quin estudi més maco.
Bé, ara estava recordant una frase que diu diverses vegades l'Albert Malla, una d'aquestes dites antigues de ràdio, que diu, si una voz te enamora, no vayas a la emisora. Nosaltres no hem anat a buscar cap veu, però clar, sempre que entres en una emisora
gran, professional, on hi ha veus conegudes, doncs sempre estàs una mica allò amb l'orella a punt per veure qui és la veu que relaciones amb aquella cara que estàs veient en aquell moment, no? I bé, hem tingut el gran plaer de veure en Jaume Brufau, ens ha fet molta il·lusió perquè és una d'aquelles veus de Catalunya Informació que hem escoltat des de fa molts anys i ens ha encantat parlar una estona amb ell i fer una mica de broma, que és, em sembla que és una persona bastant bromista, tot i que té un posat molt, molt seriós d'entrada, però té aquest punt d'humor que ens ha encantat.
Sí, sí, sí. Això és el que sempre sorprèn, no? En antena, doncs, el rigor, no?, de la informació, però després fora d'antena, doncs, aquesta personalitat, doncs, distesa, oberta, i que això agrada molt. Abans us deia qui és la Cati. Bueno, la Cati és Catalunya Informació, però aquí, a la casa, tothom li diu la Cati. De fet, això, el que deies, Esteve, en Jaume Borfau, ens ha agradat molt, molt parlar amb ell, i em diu la sort, no?, d'escoltar-lo durant un moment en directe, i dius, uau, quins tempos, quin timbre, quina manera de parlar tan fantàstica.
Hem vist i escoltat també en directe a l'estudi el Xavier Palau, també un històric de la casa, fent, com és habitual, el butlletí d'esports just abans de l'hora en punt, en aquest cas. I bé, doncs, fantàstic, com sempre. Notes que ens agraden aquestes coses, hi ha gent que potser no ho entén massa, però jo crec que els oients del nostre programa sí, perquè si són enamorats de la ràdio els agrada viure les coses en directe des de dins de l'estudi, que és com nosaltres no fem ara mateix el nostre programa, però que ens agradaria fer-ho potser en un futur, qui sap. Hem parlat de programes nocturns, de fer en algun moment alguna història, això seria divertit, no?
Doncs i tant que ho seria. És que l'estudi té una màgia increïble. Vaja, quan ens hem assentat a l'estudi amb el Nil, doncs és que quan ja t'asseus, et poses els auriculars, tens davant teu el micro, per cert, uns micròfons de la casa Sennheiser que fa com 30 anys que és el mateix micròfon.
Cap a 40, eh?
A 40,
jo ja els tenia a Matadepera Ràdio, aquests micròfons.
I és un micròfon que continua sonant espectacular i continua també valent molt. I doncs això, no? És que és la màgia de l'estudi. I aquí a Catalunya Ràdio, home, que també considero el privilegi d'estar en unes plantes elevades, amb vistes al carrer, no? Però tu estàs dins un estudi insonoritzat, parlant, i el que passa a fora és com un videoclip, no? Tu vas veient coses que es mouen, el vent, la pluja, però tu estàs en el teu programa, no? Jo ho trobo fantàstic, això, ho trobo fantàstic.
És cert que la imatge que tenim nosaltres, que venim d'emissores petites, locals, és la de búnquer. Tu estàs normalment en plantes interiors, plantes subterrànies o semisubterrànies i amb molt poca llum o zero llum natural. Jo vaig passar així uns quants anys i la veritat és que quan tens uns estudis amb aquestes característiques directament a fora, amb llum natural, doncs evidentment això és un luxe i que sigui per molts anys que aquests estudis estiguin aquí i que tots puguem disfrutar de la Ràdio Nacional de Catalunya.
Doncs llarga vida a la ràdio, com sempre diem.
La Maroteca de la Ràdio.
Aquestes eren les nostres sensacions després d'aquesta visita a Catalunya Ràdio aquell maig de 2022. Un record bonic, sempre, Jordi, el que tenim d'aquests moments, d'aquella visita que el Nil ens va fer. Vaja, el millor regal que ens podia fer una persona de ràdio, eh?
Doncs totalment. Jo em notava eufòric, sortint d'allà, explicant tot el que havíem viscut. La veritat és que sí, clar. Si tens la sort de que et convidin, que i a més tinguem un guia per tota l'emissora, bé, són coses que tinc molt bon record. Dels mateixos que, i permetem que faci un parèntesi amb la televisió, vaig tenir la vegada que vaig tenir l'oportunitat de visitar tots els estudis, o quasi totes les instal·lacions de televisió espanyola a Sant Cugat, i em va semblar una excursió increïble, no? Doncs en això de la ràdio igual. Parlàvem de, ara quan ho escoltava, no?, dels estudis amb llum natural. Catalunya Ràdio sempre ho ha tingut, però no oblidem a RAC1 que estan a una planta 15 i que, bé, bastanta llum natural també tenen. I jo crec que, com tu també deies, no?, que havies passat molts anys en estudis més foscos, que no hi havia llum natural ni quasi es veia al carrer, doncs té que ser també un factor important, no?, a l'hora de trobar-t'hi a gust, que per suposat ja estàs a gust perquè estàs fent el que més t'agrada, que és la ràdio, però és que si a més ho fas en un entorn maco...
Aquí hi ha diversos factors, que és la llum natural, també si estàs a prop del carrer i pots veure la gent que està per fora, que fins i tot la majoria de casos t'està escoltant, Home, doncs sí. Encara aproximes més la ràdio al carrer, i mai millor dit, i a l'inrevés, no? Per tant, a mi em sembla que uns estudis com aquests de Catalunya Ràdio, els de la planta baixa, ICAT, que està a la banda de Diagonal, Catalunya Ràdio, la banda de Beethoven, això, vaja, és més que privilegiat. Clar, si tu te'n vas a la planta 1, estàs al mateix lloc, al mateix edifici, tens la mateixa llum o més, però ja no estàs directament tocant i veient la gent del carrer, no? Si a més de tot això, el que tu deies, si estàs en un soterrani, d'una banda estàs més desconnectat, amb l'avantatge que això suposa també, que vol dir que no hi ha cap mena d'ingerència externa, no hi ha cap interferència, i per tant et pots concentrar a fer un programa de ràdio de molta qualitat. Però jo crec que la conjunció de la llum natural, evidentment en qualsevol tipus de feina, i el contacte amb gent que probablement t'estigui escoltant, que no té per què ser així, crec que té molt de valor, no?
Sí, fixa't tu que vam viure aquest fet en la seva màxima expressió, el fet d'haver-hi un estudi a peu de carrer, en el comiat de l'Antoni Bassas en el matí de Catalunya Ràdio, no? On tenia una gran representació de la seva audiència a l'altre cantó del vidre, veient-lo amb ell i volent-se acomiadar, no? No sé si això ha passat mai amb altres emissores que no tenen un estudi així, saps?
Sí, sí. Bé, i l'altre exponent del qual nosaltres no hem parlat gaire perquè no l'hem viscut és les emissores com tenia abans el Passeig de Gràcia, Ràdio Nacional o Ràdio Barcelona amb el Toreschi, doncs amb aquests estudis amb butaques, no? On podia anar molta gent com si fos al teatre, no? I clar, això és encara una altra realitat diferent, però també bastant representativa del que havia representat la ràdio fa anys, no?
És així, i que, per exemple, RAC1 té, no?, el seu estudi, té cadires on es convida gent. O sigui, on hi ha públic, em refereixo.
Sí, bé, Catalunya Ràdio, l'estudi 1 també,
I Catalunya Ràdio també, l'estudi 1 també, sí.
Correcte,
sí,
correcte. També.
Sí, amb un petit piano a mà esquerra. Depèn, si estàs assentat, a mà esquerra estava sempre.
Molt bé, doncs, seguim amb més ràdio i ara anem a falques de publicitat, evidentment, històriques. En aquest cas, Turiocio, però aquí no tinc cap referència ni de l'emissora on es va emetre ni de quin any. A veure si entra la gent de l'audiència, ho podem endevinar.
Grandes viajeros. Magallanes dio la vuelta al mundo en una escapadita.
¡Pardiez! ¡Qué pasada de vuelta!
En una escapadita.
Magallanes no para de hacer escapaditas con Turiocio, a dar vueltas y vueltas de lo que más le gusta en el mundo.
¡Qué pasada de vuelta!
Usa sin parar tu tarjeta Turiocio y escápate.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
Com que és la realitat virtual?
Realitat virtual.
A mi m'agradaria molt ser virtual.
Això virtual m'ha agradat molt.
Sí, no? Sí, sí. Joc de paraules, virtual.
No, és que jo estic desconnectat de la realitat virtual.
Imagínate.
La realitat virtual és molt bonic, aquest títol, perquè viuen molt, molt, molt.
Realitat virtual, amb Virtu Morón, de 4 a 7 de la tarda, a Com Ràdio.
Ara, realitat virtual, bon Nadal.
Què s'estima més? Això? O això altre?
I busqui, busqui.
La República. Una ràdio tranquil·la per temps revoltats.
La República de Com Ràdio. De dilluns a divendres de 6 a 11 del matí amb Joan Barril.
Aquí teníem unes falques de promoció de Com Ràdio de desembre de l'any 2001 que ens facilita Mario Azañedo. Hem escoltat algunes veus conegudes, com per exemple la de Joan Masso Kleiner, actor i també actor de doblatge, amb aquesta veu tan fonda, tan bonica, de la qual ja hem parlat aquí a la Maroteca, que també va formar part de les veus de Com Ràdio. I també, d'altra banda, hem escoltat la veu de Joan Barril amb La República, el seu magazín matinal, que ens va il·lustrar durant unes quantes temporades a Com Ràdio. I ara, Jordi, anem cap a Ràdio Sant Cugat, a veure si te'n recordes de la veu de Ramon Grau, el primer director de Ràdio Sant Cugat. La tens present, no, suposo?
La tinc present. Deixa'm fer un apunt ja que estàvem en aquest últim tall. Turiocio, que preguntaves l'any.
Sí.
Podem tenir una aproximació. L'empresa es va constituir l'any 98.
Mhm. Uh-huh.
I va durar fins al 2013. Clar, és un ventall força ampli, però fins i tot et diria cap al tipus de falca, jo crec que estaríem molt a prop del 2000 o abans i tot,
doncs mira,
entre aquest 98-2000.
Jo afinaria una mica més encara, i és que crec que aquesta falca és de cadena SER i enregistrada a Ràdio Barcelona. Per què? Perquè la persona que posa la veu, que ja n'hem parlat aquí perquè hem escoltat alguna altra falca, i no recordo com es diu, jo el vaig veure treballar a Ràdio Barcelona quan fèiem allà el Pastafullada. Aquest senyor el vaig veure i el tinc molt present, la seva fisonomia, però no recordo el nom. I mira que em vaig parlar amb l'equip del Fullada, anys després, ja aquí a la Maroteca, i no ens en sortim, no sé com es diu.
Bé, si algú ho sap, si algú de cadena que ens escoltant, que ens truqui, ens ho digui, que ens enviï un mail.
Exactament, exactament.
I així, a veure, ens ho diu. Doncs mira, aquesta és la informació que hem pogut trobar.
Molt bé, doncs vinga, doncs, seguim amb Ramon Grau, exactament, a Ràdio Sant Cugat. Anem a escoltar un separador del Sant Cugat avui, de l'any 1989.
Sant Cugat avui, l'informatiu. Informació local i comarcal, ara a la ràdio.
Bona tarda. Aquest és l'informatiu local i comarcal de Ràdio Sant Cugat, que comencem amb els titulars de les principals notícies que tractarem. Sant Cugat recupera la normalitat 48 hores després de la trombonada de la matinada de dimecres. Sant Cugat és la tercera ciutat amb major recepció dels emigrants de Barcelona. Concert a Sant Cugat dins l'Estaix Internacional de Música de Cambra. La Coral Sant Cugat se'n va de gira. Victòria de l'equip espanyol d'hoquei herba. Els ingressos d'explotació d'autopistes creixen a 13.800 milions de pessetes. Informatiu local i comarcal de Ràdio Sant Cugat. El control tècnic, Xavier Montero. A la redacció, Xavier Fornells, i els parla Esteve Sala. Tal com els informàvem als titulars, Sant Cugat recupera la normalitat 48 hores després de la trombonada de la matinada de dimecres. Com vostès saben, a 4:45 de la matinada de dimecres, Sant Cugat va rebre els efectes d'una trombonada, efecte meteorològic molt poc freqüent, que s'acompanya de calamar-se, pluja i fort vent. L'única víctima que hi va haver degut a l'aiguat es recupera favorablement a la unitat traumatologia de la residència de la Vall d'Hebron. El nostre company, Xavier Fornells, ha entrevistat avui l'alcalde accidental de Sant Cugat, senyor Gavaldà. Aquest és el contingut de l'entrevista.
A més de 48 hores de l'ensurt que va provocar la tempesta caiguda a les 5 de la matinada d'abans d'ahir, el poble va recuperant la seva normalitat. Parlem amb Vicenç Gaubaldà, que és alcalde accidental de Sant Cugat en aquestes vacances i que també l'han sorprès una miqueta tot aquest trasbalsament que ha tingut el poble, però que de mica en mica va recuperant. Els danys que hi ha hagut són importants o no es pot considerar una cosa molt important tot el que ha passat?
No, ja ho vam comentar, que el fet d'aquesta tempesta era un, dins de la intensitat era, diguem, normal, no?, a l'estiu. El fet de, era la coincidència d'uns vents d'altes velocitats i el barrejar-se llavors amb les branques caigudes, fulles, la pedra, doncs llavors va provocar uns efectes secundaris que en condicions normals no s'haguessin produït, però podrien classificar de normals.
Alguns caminals de la zona de Vall d'Oreig i de la Floresta estan bastant espatllats i després s'ha restablert el servei de llum en aquestes zones. I després hi ha una sèrie de problemes que la brigada municipal suposo que els haurà d'anar fent de mica en mica, degut que també estem en un període de vacances que ens ha sorprès una miqueta a tots en el fet de tenir que treballar molt contínuament sobre efectes, per exemple, els carrers, replantar els arbres, potser arreglar llambordes.
Sí, d'immediat que es va produir l'aiguat, ja a les 4 de la matinada teníem tota la brigada en peu treballant, com sempre que passa alguna situació d'aquest tipus.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, 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 hey. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Lló.
Doncs hem empalmat aquest indicatiu del Sant Cugat Avui amb precisament un fragment del Sant Cugat Avui de l'agost de 1989, moment en el qual hi va haver una trombonada, és a dir, una tempesta d'aquestes una mica violenta, típica de l'estiu, de l'agost concretament, a casa nostra. I ara tu em feies fora de micròfon, Jordi, una apreciació respecte a aquesta nomenclatura.
Sí, 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 et feia aquesta apreciació perquè com a bon meteo trastornat, que sóc jo i que em defineixo com a tal, aficionat, Remés, la paraula trombonada no em sonava, no em sonava, i però de la manera que ells ho estaven explicant, he deduït que el que estaven referint-se és el que nosaltres en català li diem un esclafit, que de fet és una ventada molt forta que baixa del núvol. No és giratòria, sinó que baixa recta, a gran velocitat, i quan impacta en el so, en el terra, s'expandeix, com una espècie d'ona expansiva, i això és el que fa que sigui bastant destructiva i hi hagi bastant vent.
Bé, fenòmens que malauradament estem vivint cada vegada més per aquest clima una mica extrem que tenim, no?
Sí, de fet, l'esclafit, matitzo que és un fenomen més lligat a vent, pròpiament. Val? Aquí, segons explicava, també hi havia pedra, hi havia aigua. Però sí que, escolta, la paraula trombonada, que entenc que s'escriuria en bo i en ve de Barcelona, trombonada, no la trobo ni a Google. O sigui, em sembla que sigui una paraula d'allò de l'argot popular.
Podria ser, podria ser.
Però no acabo de veure com a fenomen de meteorologia. Però bé, escolta, ho hem entès, que d'això es tracta.
Efectivament. Molt bé, doncs seguim amb més històries i ara anem a pífies, que ara fa dies que no us en posaven cap. Anem a riure una mica, escoltem unes pífies de les gravacions del Cau de Lletres que feien per Mata de Pere Ràdio quan estàvem acabant la temporada 22-23, en la qual es va emetre aquest programa a l'emissora amb l'antena més alta del Vallès, Mata de Pere Ràdio. Anem al juny de 2023 al Cau de Lletres.
Hola, Esteve, doncs moltes gràcies, encantat de nou de ser aquí i comentar doncs aquestes notícies que dius, no? Que en algun moment va ser notícia primerícia, primerenca, primavera sound. Deixa'l com estàs, deixa'l aquí. Hola, Esteve, doncs encantat de nou de ser aquí i comentar aquestes notícies, no? Que sempre ens agrada doncs tornar a posar de relleu i tornar-les a fer florir per comentar-les.
Estàs molt florida avui. També et dic, hi ha un delay com de 4 o 5 segons,
Sí.
Com estàs?
Hola.
La Maroteca de la Ràdio.
Amigues i amics oients, què tal com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per sintonitzar-nos un dia més des de la Ràdio Sant Cugat 91.5 FM. És, com sempre, un enorme plaer per a nosaltres riure conjuntament amb Jordi Caselles. Què tal, Jordi? Què rius?
Què tal, Esteve? Com estàs? Bon dia. Ui, bon dia i bona hora. Perdó.
Bueno, tampoc passaria res perquè...
Ja estàvem rient. No, passes perquè estàs rient.
Per què?
Perquè has dit... Benvinguts a lluites a la ràdio.
Sí, m'ha sortit.
Jo anava esperant, dic, a veure si tal, jo torno a començar.
Va, tornem-hi. Bueno.
Hola, què tal, com esteu? Benvinguts de nou aquí a la Maroteca de la Ràdio, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat, 91.5 de la FM. Ja ens coneixeu, som l'Esteve Llop, que ara presentarem, i l'Esteve Llop, que també som jo.
El mateix. Ara ens canviem de nom.
Hòstia, va.
Això no havia passat mai,
No, som l'Esteve Llopi.
I l'Esteve Llopi. Vinga, som-hi, va. en dúplex.
La Maroteca de la Ràdio.
Doncs aquí teníem una altra tanda de bífies, en aquest cas de la Maroteca de la Ràdio, un enregistrament de l'agost de 2023. Allò que t'agafa la tonteria, Jordi, que comences a riure i no hi ha manera de parar.
Sí, sí, a més ràpid, eh? Bé, és que jo em faig gràcia a mi mateix, sempre ho he dit.
Això és important.
Però, això és, sí, em faig molta gràcia. I res, doncs ja me n'enric. Només començar-me a sentir ja ric, perquè dic, ja veuràs ara què diré. Bé, forma part de l'espontaneïtat, mira. Jo sempre m'ho passo bé, escoltant les pífies, i ric molt, 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 molt. O sigui, ric més encara de quan va passar la pífia, encara ric més. En fi.
Per cert, ara que et vaig escoltant i vaig veient, com podràs comprovar quan escoltis aquest programa, que sí, la velocitat d'internet ens fa la guitza, doncs demanar sí, disculpes abans que res a l'audiència, perquè la connexió que tinc jo en aquest cas d'internet no és gaire bona a nivell de velocitat. I de vegades sembles una mica un robot, eh? Però bé, t'anem seguint, eh? Microtalls i tal, però t'anem seguint. T'anem seguint, són gangues de l'ofici quan et connectes a distància i estàs en un lloc que, sí, curiosament, estàs en una població de més de 50.000 habitants. En aquest cas tens un router, no diríem la companyia, però és la principal que hi ha al nostre país, 4G, i escolta'm, les dades aquí no arriben massa bé, és a dir, que és el que hi ha.
Sí, sí, sí. A vegades sembla mentida que estiguem al 2024 amb coses tan bàsiques que sembla que ja fa anys que haurien d'estar resoltes i no ho estan. Bé, en tot cas, no faré la broma, no?, de parlar expressament tallat, no?, de com... Eva, sento... que això a mi em fa molta gràcia com a broma, però no, però en aquest cas lamentablement, doncs sí, patim aquests microtalls, però vaja, haurem de demanar a aquesta empresa principal que ens obri allò una com es diu en català, una al terra, obrir un amb canal.
Una sanja, vols dir?
Sí, vull dir una sanja. Sí, va. Sí, la sanja ja sabia, eh? Una escletxa, una... Ai, que no em surt ara. Bé, però que ens posin cable directe, fibra òptica i tot això.
Exacte, anava a dir fibra òptica, sí. 5G, no, vull dir més.
Escolta. No, fibra òptica, un giga, més o menys ben bé. Doncs sí, una sanja, quan em surti ho diré, com es diu.
Val. Doncs mentre tu penses, anem a recuperar un programa del qual ja en vam parlar, i és que ens acostem al centenari de la ràdio al nostre país, i precisament des de Com Ràdio, Josep Cuní parlava de Ràdio Barcelona dels 75 anys de la ràdio al nostre país. Això passava el novembre de l'any 1999 a la sintonia de Com Ràdio. Ja vam escoltar un fragment d'aquest programa, avui n'escoltem un altre.
I podríem tancar aquest cercle perquè de les generacions darreres, podríem dir penúltimes, no? Ramon Pellicer, bon dia i bona hora.
Bon dia.
També amb una bona experiència a Ràdio Barcelona i, per tant, des d'aquella plataforma, després a l'èxit ja consolidat.
Això està per veure encara. L'any 81, L'any 81 devia ser...
Que modest.
Devia ser el... Sí, crec que és el moment en què em vaig incorporar a Ràdio Barcelona, va ser a la FM, va ser a los 40, que principals encara no es deien ben bé així, amb els radiosports coincidint amb les hores, i van ser uns mesos a la FM per després passar ja als informatius i seguir l'estela d'en Balcells amb tots aquests mestres que ell ha citat. Però va ser en Joan Castelló Rovira qui un dia em va preguntar: escolta, tu llegeixes els diaris? Sí, algun de tant.
Quines
sí,
coses que deia jo. Quines preguntes més indiscretes feia el Joan Castelló Rovira?
Doncs, a més, estàs a la facultat i sí, estic acabant periodisme. I doncs, tu ves llegint els diaris, ves escoltant la ràdio, ves te fixant en la informació, perquè és un destí que jo tinc més o menys preparat. I per culpa d'ell vaig acabar en els informatius.
En definitiva, representants de totes aquestes dècades que són les dècades que han estat informativament marcades per la ràdio. Per una ràdio que, lògicament, avui, alguns oients poden pensar que era millor que no pas la que puguin estar escoltant. Però la ràdio, com qualsevol altre mitjà i com qualsevol altre aspecte de la vida, l'únic que ha fet ha estat anar-se adaptant a les circumstàncies que li han correspost viure i alhora també anant servint a la societat al nivell d'exigència que la societat li reclama.
Yo soy aquel negrito de l'Àfrica tropical que cultivando cantaba la canción del colacao y como verán ustedes...
I com feia aquell oient, la ràdio també en la seva història relaciona amb aquest famós anunci, però n'hi ha molt més d'anuncis que la ràdio en el seu moment va ajudar a promocionar.
Yo soy el zorro zorrito, para mayores y pequeñitos. Yo soy el zorro, señoras, señores, de Miramones. Voy a empezar.
És inevitable, però, quan es fa un recull històric d'aquest aniversari, per tant, de totes les pàgines viscudes, quan s'apela als sentiments, caure una mica en la nostàlgia. Però potser de vegades el risc que es corre és permetre que la nostàlgia es converteixi en melangia. Tots i totes vostès han tingut molt a veure amb la història de la ràdio. Tenen melangia, o, si volen, d'una manera més suau, nostàlgia de la ràdio d'abans en relació a la d'ara? Carles Andís?
La redacció ens falta la vibració que hi havia aleshores quan era una tertúlia i la gent parlava i de les discussions o de les converses en sortien idees per fer coses. Ara no. Ara les redaccions semblen un banc o una clínica. Tothom està abocat en el seu computador, ningú parla. I, per tant, jo crec que del diàleg en surten les idees. En canvi, del monòleg no en surt més que el que hi ha a cada cap, que no tots són molt ben provists.
Sí, sí, estic absolutament d'acord amb el que diu en Carles Santís. I per la part que ens toca, els que en aquest moment estem formant els futurs professionals, intentarem que això realment sigui així, no?
Enhorabona a tots plegats, perquè 75 anys de ràdio vol dir 75 anys de felicitació col·lectiva. Molt bé.
Els matins amb Josep Cuní.
1899. Marconi fa la primera demostració de comunicació inalàmbrica internacional entre França i la Gran Bretanya. 1999. 100 anys després, no es pot negar que el segle XX ha estat el segle de la ràdio.
Intercalades entre les veus d'aquestes dues oients, la de Pompeu Fabra, agraint que la ràdio destini una estona a parlar d'esports, això que ara alguns oients creuen que té un excés de protagonisme. Pompeu Fabra reclamava esports, va tenir un quart d'hora d'esports a la ràdio.
Un quart d'hora,
sí. I després Macià proclamant la República. 1899, per tant, enguany fa 100 anys, Marconi va fer la primera demostració de comunicació inalàmbrica internacional entre França i la Gran Bretanya. Al cap d'uns anys, als Estats Units començaven a sorgir les primeres emissores permanents. Les primeres regulars van ser emeses per l'estació KDKA de Pittsburgh l'any 1920. A Europa neix la BBC el 22. A partir d'aquí comencen a aparèixer les grans emissores de ràdio d'arreu d'Europa. A Espanya, Barcelona va ser la ciutat clau en la història de la ràdio, i ho continua sent. La primera emissora, EJU, Ràdio Barcelona, va néixer el 14 de novembre de 1924 en plena dictadura de Primo de Rivera.
A partir d'aquí és quan van arribar els concursos, els grans concursos de la ràdio, que movíem autènticament masses de gent. Jo recordo caravanes senceres per anar, recordo una cosa de Gallina Blanca que feien, que a Vilanova i la Geltrú ens esperava una multitud de gent que imagina com arribava. No arribàvem com ara, que podem arribar amb uns aparells, amb les camionetes, amb tot el potencial radiofònic a la mà, no? Aleshores arribàvem amb un cotxet petitet, arribàvem, allà teníem un micròfon i vèiem com amb un programa de ràdio podíem moure tanta gent. Vull dir que el poder de la ràdio va ser en aquell moment i ho continua sent ara. Per mi és el mitjà més significatiu, és el mitjà més important, és el mitjà, que ho ha dit el Joan, és el mitjà més calent de tots.
Jo voldria afegir el que he dit abans, que per exemple, pensant en les paraules del Mario Begut ara, hi ha un fet a la Ràdio Nacional d'Espanya, a Barcelona, que quan vàrem dir, amb la campanya benèfica, volem omplir l'estadi de Montjuïc, i no teníem altra mitjà de propaganda que la pròpia emissora nostra. No s'utilitzava la premsa, no hi havia cap anunci enlloc, i dèiem omplir, el dilluns ho dèiem, el diumenge volem omplir l'estadi de Montjuïc. I s'omplia de gom a gom. La setmana següent volem omplir el camp del Barça, el vell camp de les Corts, s'omplia de gom a gom. Això podia fer la ràdio.
És la gran força de la ràdio.
Elisenda, et toca representar la ràdio dels 80-90.
És que nosaltres, com que estem escrivint, si de cas la història, ara estava embadalida escoltant el que explicaven el senyor Vinya, el senyor Garriga, el senyor Beut, perquè si una cosa ha de tenir, penso,
un periodista de ràdio del que sigui, és curiositat i jo la tinc molta per escoltar-los. De veritat, em tenen una boca oberta. Digui, senyor Garriga, que volies afegir alguna cosa més.
No, l'amic Villas ha dit una cosa, que la ràdio és un mitjà, una comunicació calenta. Evidentment, la ràdio entra per totes les finestres, per totes les esquerdes. La gent, un diari, si es publica i no agrada, la gent no el compra. Però la ràdio se't fica a casa teva, i t'acompanya durant tot el dia com si fos gairebé un membre de la família.
Només volia dir, jo he parlat poc perquè estava escoltant, d'aquí 30-40 anys, si ens retrobem una tertúlia sobre ràdio, senyor Cuní, jo li recordaré l'experiència de sentir el senyor Garriga, el senyor Vinyes, el senyor Déu, tal dia com avui.
I jo els recordaré tots quatre i els tornaré a convidar que vinguin, passin els anys que passin, perquè estan immillorables.
Senyor gràcies, Garriga. Gràcies. Vol dir que tinc esperances,
Oh, i tant que sí, totes, això... per meva totes.
Per molts anys.
Gràcies, Joan, gràcies, Mario.
Felicitats, enhorabona.
Gràcies, Elisenda.
Bon dia, són les 7 del matí.
Bon dia, són les 8.
Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
No toquis el dial, que et pico els dits.
Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
Swing Flash.
La Maroteca de la Ràdio.
Una colla de veus representatives de la ràdio del nostre país. I quan dic el nostre país em refereixo a Catalunya, que no s'enfadin els veïns, però la ràdio va néixer a casa nostra, a Barcelona, i mica en mica doncs va anar voltant per la resta de la península Ibèrica, però el que diem sempre, Jordi, la ràdio barcelonina és la pionera. Ho va ser durant molts anys. Jo no sé si avui dia, aquí podríem obrir un debat, que ja no tenim massa temps pel que ens queda de programa, però tu creus que la ràdio que s'està fent avui a Barcelona segueix sent d'avantguarda o no?
Jo crec que sí. Jo crec que sí. De fet, totes les ràdios, totes les noves emissions, els nous programes que des de que escolto la ràdio he sentit, sempre m'han semblat com revulsius. O sigui, hi ha una ràdio que és la de sempre, tot i que la de sempre ha anat evolucionant, i després també hi han hagut les ràdios, diem, que ho han canviat tot quan han sortit. No? I en aquest cas em puc referir doncs, a Flash quan va sortir, o RAC1 quan va sortir, fins i tot RAC 105 potser. Era un estil molt determinat, però era una cosa que ja es feia, no? Que era la fórmula musical. Però sí, jo crec que sí, que des d'aquí innovem, i això es nota.
Bé, jo no sé també, jo sincerament, emissores espanyoles jo fa anys n'havia escoltat, actualment no massa, i per tant tampoc puc dir si en aquests moments nosaltres podem sobresortir una mica respecte al que es fa a la resta de l'Estat o no, sincerament,
No ho sé, però tampoc vull caure en aquest prejudici que típic de dir... No és que vagi ara... Em fixo tot el que vull dir, de que sempre el de l'Estat soni com a ranci, perquè no és així, però no sé per què pensem que... En tot cas, perquè ha sigut així molts anys. Ha sigut així molts anys, no? I sembla que sigui, doncs, una ràdio com molt enquistada en el passat, amb una manera de fer molt clàssica. Però clar, no sé si és un prejudici, com bé deia això, no? Que és una cosa que se'ns va quedar en un inici i ara ens pensem que no ha canviat i que segueix igual. Com bé deies, no, clar, no estem escoltant les emissores de ràdio més enllà de les estatals grans, què s'està fent a les comunitats autònomes espanyoles, quines ràdios hi han, quines emissores hi han i quin tipus de programes hi han. Igual,
clar, de fet ho podríem fer, És a dir, sí, ens connectem per internet, igual que jo vaig fer una cerca d'emissores nord-americanes o una altra d'emissores alemanyes en programes d'altres temporades, home, doncs per què no podríem fer també aquest mateix exercici amb emissores locals espanyoles, per exemple, no? Però és una idea, Ens podem guardar això al calaix i més endavant en podem parlar.
Quina ràdio s'està fent? No parlo de la SER i de les clàssiques, no? No. Altres emissores.
Bé, jo també una reflexió que podria fer és que si jo he escoltat en els darrers anys, dècades, algun tall destacat de la ràdio feta des d'Espanya és perquè a través de mitjans de comunicació hi ha aparegut algun polític, per exemple, i no ho sé, jo poso com a exemple, hi va haver una entrevista en unes eleccions europees on l'expresident Rajoy li deia a Carlos Alsina, a Onda Cero, i la europea, te'n recordes d'això?
Sí, home, i tant.
Doncs aquell va ser el moment en el qual jo vaig saber de l'existència de Carlos Alsina. I des d'aquells moments em va semblar un periodista excel·lent, perquè l'atreviment que va tenir en plantejar una sèrie de preguntes bastant punyents i deixar en evidència a un llavors president espanyol que no en tenia ni idea de contestar preguntes complicades, no sabia ni què estava dient, home, això és que és de traca i mocador, vull dir que em va semblar molt interessant. Per tant, aquesta és una altra manera també, de vegades, de descobrir alguns periodistes i alguns programes, tant de ràdio com de televisió, d'altres latituds.
Sí, hi estic d'acord. Doncs mira, escolta, ens ho guardem i, escolta, no sabem què en pot sortir d'aquí. Anirem acabant, no, Esteve, ja?
Doncs sí, perquè no ens queda molt més temps.
No, és broma, eh? No, però acabarem fent una cosa. Primer, una zanja és una rasa, per favor.
Molt bé.
Ens sortia. Això per una banda. Els nostres estimats veïns, que m'ha fet gràcia quan has dit els veïns, com deien als inicis a l'APM, neighbors, en anglès, neighbors, des de 1714, en són de pau.
Efectivament, i amics i familiars, fins i tot, que ja sabem que hi ha molts llaços amb la península que afortunadament es mantenen.
En són de pau.
Exacte, exacte. Molt bé, doncs tornem a recordar les nostres vies de contacte, Jordi, per si hi ha alguna persona que ens escolta, algun oient que tingui gravacions antigues de ràdio.
A l'email, amarotecaradiosancugat@gmail.com, tot seguit, amarotecaradiosancugat@gmail.com. I el WhatsApp, Esteve?
El 689-1074-83. 689-1074-83. Per acabar, un tall molt llarg, però que crec que val molt la pena d'escoltar. A veure què et suggereix, Jordi, RAC 105 i Manel Fuentes.
Un dia.
No, aquesta no te l'esperaves, eh?
Ara no me l'imaginava, el Fuentes, a RAC 105. Però què, en els seus inicis havia fet alguna cosa de Radio Fórmula, també?
No, exactament. Va ser un programa especial que va tenir lloc després d'una visita a Barcelona del boss Bruce Springsteen, que va fer un dels seus concerts, sí, com sempre, moltíssima audiència. I en aquest cas, suposo que com que és un cul inquiet
un
el Manel,
fanàtic, sí,
exacte,
sí, sí.
I a més té un grup de versions del boss, etc. Doncs la matinada del 20 d'octubre de l'any 2002 va tenir lloc un programa especial que parlava 100% de Bruce Springsteen, i el van dirigir Manel Fuentes i Pipo Serrano, que va ser també un col·laborador posteriorment a Catalunya Ràdio amb Manel Fuentes quan va dirigir el matí de Catalunya Ràdio. Doncs és molt curiós escoltar. Sí. En aquesta gravació de l'any 2002, en Pipo Serrano, perquè té una veu encara, se la veu més jove, eh? Ja veureu que respecte a la veu aquesta profunda que té, que em recorda, per cert, bastant el nostre amic Albert Parera, doncs és força, força diferent. Doncs us deixem amb uns extractes d'aquest especial Bruce Springsteen a RAC 105, gravació del 20 d'octubre de l'any 2002, amb Manel Fuentes i Pipo Serrano. Gràcies a tothom per escoltar-nos. Gràcies, Jordi. Fins la propera.
De res. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Si dimecres hi vas ser i ho vols reviure, si no hi vas poder anar i vols conèixer les sensacions, aquest diumenge no et perdis l'especial Bruce Springsteen a Barcelona. RAC 105 dedica un especial al concert del Boss a Barcelona, amb entrevistes, informació i, sobretot, al seu concert. Recorda, aquest diumenge, a partir de les 10 de la nit, a RAC 105... especial Bruce Springsteen a Barcelona. Presentat per Manel Fuentes.
Promise Land, Bruce Springsteen, des d'un disc que portava per nom d'Arnes on the Edge of Town del 1978. I és que diuen que el concert de dimecres, aquells que en van poder gaudir en directe, va tendir, doncs, això, a deixar de banda molts èxits i a tornar, juntament amb la E-Street Band, a peces de finals dels 70. A partir de les 10 ja el tenim per aquí davant, preparant cosetes, Manel Fuentes amb un especial sobre el boss, sobre Bruce Springsteen.
RAC 105, entre la música i tu. RAC 105.
Vull donar les gràcies per estar amb vosaltres en aquesta lluita especial.
Així s'expressava Bruce Springsteen el 9 d'abril de 1999 en el primer concert de la seva gira mundial. El lloc escollit, el Palau Sant Jordi de Barcelona. Aleshores ens va parlar de renaixement i aquest ha arribat amb el seu nou disc, The Rising.
I sat at home with the record when we were even halfway done. I said, well, this is what I was wishing for that first night, say, in Barcelona, when I was thinking I'd like to this to be the rebirth and rededicate. You know, this is the record. It's a great, great pleasure to play this music for the audience.
You are like the preacher, like a ministry of rock and roll.
That's it.
In the rising.
Say amen, somebody. You know, so that's our job.
The Rising, un disc que ve acompanyat d'una gira de 46 concerts a 46 ciutats diferents. Una gira que dimecres passat passava per Barcelona. I ara és el moment de reviure'l a RAC 105.
Tu, com vas viure el concert? 105@rac105.net.
Falten 3 minuts per un quart d'11 de la nit a RAC 105, repassant el concert que Bruce Springsteen va oferir dimecres passat al Palau Sant Jordi de Barcelona. Bruce Springsteen vestit de marró i amb una energia fora de lo normal, com ja s'ha comentat molt. Però aquestes no van ser les primeres cançons que Bruce Springsteen ha interpretat a Barcelona. The Rising i Lonesome Day. La història, la seva relació amb la ciutat comtal, va començar fa 21 anys en un concert al Palau d'Esports un 21 d'abril de 1981. Les primeres paraules de Bruce Springsteen a Barcelona aleshores van ser aquestes.
Aquell any, els que van omplir el Palau d'Esports van pagar 900 pessetes per la seva entrada. Aquell any els preus anaven, aquest any, perdó, els preus anaven dels 48 euros la més barata, unes 8.000 pessetes, fins als 60 euros, unes 10.000 pessetes la més cara.
Del repertori que Springsteen va tocar aquell 21 d'abril, el que va interpretar aquest dimecres, hi ha 6 cançons que coincideixen. D'aquesta manera, tant els que van ser el primer concert del BOS a Barcelona com els que van ser a l'últim van poder escoltar Prove It All Night, Darkness on the Edge of Town, The Promised Land, Badlands, Born to Run i Thunder Road.
Moltes coses han canviat des d'aquell concert del 21 d'abril de 1981 i, entre d'altres, ha canviat la promotora que porta Bruce Springsteen puntualment cada cop que surt de gira a la ciutat comtal. Va començar sent Guy Mercader i, després d'aquell primer concert al Palau d'Esports, la responsabilitat li ha recaigut a Neo Sala. Neo Sala, bona nit.
Hola, bona nit.
Molt contents de tenir-te aquí en aquest especial Bruce Springsteen. Com és que tu et vas fer càrrec de la contractació de l'artista de New Jersey després d'aquell concert mític de l'any 81?
Bueno, jo no sé els detalls. El que sí que em van dir a mi és que van tenir una mala experiència amb el promotor i exactament el que va passar no ho sé, això hauríeu de preguntar-li, doncs el promotor pot fer-ho aleshores. Però si recordeu, inclús després d'aquell concert hi van haver diverses gires europees que l'experiència va ser tan dolenta que no van ni passar per Espanya.
Born in USA no va passar per Espanya.
Sí, recordo aquella mítica excursió de Barcelona a Montpellier, que tota Barcelona doncs, va anar a Montpellier amb tota Barcelona, diguéssim. Els fans de Barcelona van anar a Montpellier amb autobús perquè no vamos, Espanya va estar a la llista negra doncs, fins al 92, que vam tornar a portar nosaltres, gairebé 11 anys.
Fins a quin punt li hem d'agrair a Springsteen que passi sempre per Barcelona i fins a quin punt t'ho hem d'agrair a tu?
Home, jo diria que una mica els dos, però bàsicament amb ell. Ell bueno, va estar, ja dic, com he dit, va tindre una mala experiència al 81, van estar 10 anys, 11 anys que no va venir, però al mateix temps venia molts discos aquí a Espanya, rebia moltes cartes amb miradors. El 92 va decidir tornar, va buscar un altre promotor, ens va trobar nosaltres, i bueno, vam tenir una experiència també curiosa, perquè no sé si recordaràs que aquell any els camions de Bruce...
Hi havia vaga a França, sí.
Sí, es van quedar a Lyon. I bueno, un artista d'aquestes característiques, el normal és que quan l'equip no arriba no actuï. Uh-huh. I jo pues, tenia molta por perquè, clar, estaven totes entrades venudes a la plaça de Braus Monumental, que fèiem dos dies, i bueno, dic, bueno, això es cancel·larà. I ara no van arribar i em van dir, Neo, tranquil, nosaltres hem vingut a tocar i tocarem. Uh-huh. I bueno, es va traçar un dia, però van tocar.
No van arribar els camions, sí que va haver-hi la col·laboració d'una empresa catalana que es diu Triple Onda.
Correcte,
i
correcte.
Que, a més, el senyor Springsteen va agrair des de l'escenari tot el funcionament tècnic que va fer possible el concert.
Jo voldria dir, voldria alabar la gran professionalitat d'en Bruce, perquè qualsevol altre artista de la categoria que està ell, sense el seu equip, hauria cancel·lat. Vull dir, això no ho he vist mai amb els 20 i pico anys que porto la professió.
Quina és la relació que tu tens amb Bruce Springsteen?
Pues molt bona, amb ell el conec personalment, parlat diverses vegades. Tinc molt una relació més personal pues, amb el John Landau, el seu mànager, amb la Barbara Carr, que és la, sí, el George Travis, que és el seu director de gira. Vull dir, és com una petita família que surten de gira, sempre van els mateixos, i bueno, pues ja l'hem fet 5 vegades, no? I bueno, pues et vas coneixent molt, i pues coneixem a les dones, els fills, i bueno, són com una petita família, és una relació molt bona. Molt
en qualsevol cas, no es trencarà aquesta relació amb Barcelona, perquè ara a Madrid estan una mica de picats, eh? Ja diuen que, bueno, que a veure què passa, que estoy a hablar tanto en català i tal, que...
Bueno, a Madrid suposo que un dia o altre també anirà, eh? Vull dir, és qüestió de temps.
Molt bé. Escolta'm, posant-nos en la part negativa, alguna gent ha criticat el sistema de venda d'entrades, que va anar també fa 3 anys i que aquest any ja ha sigut una mica caòtic.
Home, és que mira, quan tens...
Notícies en xarxa.